Bon dia, Catalunya. Avui tanquem la temporada i per fer-ho hem preparat el resum del més sonat d'aquests 12 programes. Tanquem la paradeta de cara a l'estiu amb ganes de més, encara que sabem que la propera temporada serà millor. Almenys no estarem tots els caps de setmana en campanya permanent. El Gerard ens acostarà al millor concurs de la temporada en el seu avanç informatiu i l'Alba seguirà recordant-nos tot allò que és imprescindible per estar al dia, sense presses, si us plau. Així doncs, repassem les notícies, un programa que no és d'actualitat. Bon dia, Alba Roda.
Bona tarda.
Bon dia, Gerard Sánchez.
Bona tarda.
Una victòria de Pedro Sánchez en les properes generals no comptarà, de facto, amb un sí dels partits independentistes per evitar el pacte de les tres dretes.
Així ho deixava clar el vicepresident del govern català, Pere Aragonès. Fa uns dies i sembla que la resta dels partits independentistes també ho veuen així. No tot val per frenar la dreta ni l'ultradreta, ja que el xec en blanc que van fer efectiu per derrocar Mariano Rajoy està lluny de repetir-se després del 28 d'abril. Tot i que la base de les negociacions anirà sempre vinculada al diàleg i al judici del procés. Que els partits catalans es susanitzin crònicament ja incomoda l'executiu socialista.
Les exportacions de pernil ibèric al Regne Unit s'exponencialitzen per por a un Brexit unilateral.
Davant la imminent desconnexió d'aquest mes de març del Regne Unit es quedarà fora de la regulació comunitària, cosa que preocupa els comerciants i restauradors, ja que els impostos i taxes duaneres poden anar en augment. Les dificultats es centren en aquells establiments que importen tots els productes des d'Espanya i que basen la seva carta en producte típic a l'Spanish. Aquests han estat els primers en nodrir les seves bodegues de pernil, embotits, vi, cervesa i tomàquets. Amb això no volem dir que la cuina britànica... Sí, ho hem pensat tots. En dos mesos, Londres voldrà tornar a Europa per falta de jamón del bueno. Les seves aspiracions antieuropees es rendiran al seu índex de colesterol en sang.
El Partit Popular de València ha promès als seus electors que si guanya les eleccions municipals, traduirà el nom de la ciutat al castellà.
Això és el que proposa el president del PP valencià, Lluís Santamaria, en el missatge amb el que felicitava l'any nou als afiliats del partit. Segons Santamaria, la València de Ribó divideix la ciutadania i per això proposen treure l'accent obert de la ciutat per tancar-lo de nou, tal com ja han fet amb el circuit urbà de carrers o bona part dels edificis de la ciutat de les arts i les ciències que cauen pel seu propi pes. Els valencians ja estan fent números de quan els costarà la broma si ha de ser Calatrava, l'arquitecte, no l'humorista, el que faci la reforma en el nom de la ciutat.
I sense sortir del marc constitucional en el que ens trobem, volem anar més enllà i saber en primícia com aniran les eleccions municipals a casa nostra.
Per això trucarem ara mateix al telèfon de l'Esperança. Ja la coneixeu, l'Esperança Martí. Truquem.
Esperança?
Acabeu de trucar al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Ara no em va gaire bé agafar el telèfon. O sigui que si voleu deixar algun missatge o sabeu alguna cosa del cap de premsa de Manuel Valls, feu després del pip, eh? Pip!
Esperança, quina manera de fer el ridícul
fa el
cada setmana, eh?
Pip!
Ja, que sí, que aquesta dona no n'aprèn. Esperança. Esperança!
Ai, oli, ai, xato, quin ridícul. Mira, anava per la cuina i l'he enxampat al vol. Digui.
Vostè sempre està a la cuina, eh? Què està preparant avui?
Avui? Ai, no preparo per res. Deixi que estic a la cuina, però no preparo res per ara.
Però que té tele a la cuina, ens escolta des d'allà.
Escolta la ràdio, diu. Ai, no, xato, jo no tinc temps d'escoltar la ràdio. El meu mingo sí que era de posar la ràdio. Ara és més de posar el melindro, no
bueno,
sé si m'entens.
Això ja ho hem entès. Però vostè no la posa a la ràdio?
Amb confiança?
Bueno, la posa o no
pues,
la posa.
Te diré, alguna vegada... Alguna vegada sí que escoltan al Gabilondo. Ai, bueno, i amb lo Franzino, ai, xiqueta, aquella veu, aquella cosa que te levanta algo por dentro, allò que t'aixeques contenta, que vas com ho diuen això ara, que aplaude el pavo.
No, l'ident s'hi posa a la ràdio, bueno, és igual.
I què cuina? Croquetes i canelons a parts iguals?
Escolta, i parlant de pavo... Ah, m'estic llegint unes receptes d'una bona amiga que diumenge fem dinar de viudes a casa.
Però si vostè no és viuda...
Bueno, pues com si ho fos. Domingo està mort i enterrat. Amb les amigues li diem lo difunto.
I la seva amiga?
Viva, viva, la meva amiga viva, gràcies a Déu.
Ah, ja, però la seva amiga ve a dinar o li copiarà la recepta?
No, la meva amiga. Ai, la meva amiga, si no surt.
Que està presa la seva amiga.
Pues sí que va estar presa. Au, sí, però ara ja és a casa. El que no surt és al carrer, des de lo del restaurant, la presó. I ara això, xiquet, és que no aixeca el cap.
Però què farà pollo a la Pantoja?
La Pantoja? Aquella sí que no aixeca el cap, pobreta, com lo pollastre de la Conxi, que tampoc no aixeca el cap. Marinero de luces de l'alma encendida i espalda morena. Ai, la Pantoja! Sí. Ai, la Pantoja, que m'agrada a mi. Mira, aquest matí he baixat a comprar cigrons. Jo els compro crus perquè m'agrada fer-los a casa, saps? I sempre va bé tindre una miqueta.
Va bé tenir-ne per si el revolver se't queda sense bales. Qui és la Conxi? No ens n'havia parlat mai.
La Conxi? La Conxi és d'aquí, de les cases de baix. És una dona que va comprar el pan Bisonte. No és que fumi, eh? És que porto un abric d'aquells de pell, ella tota digna. L'altre dia sortia de la carnisseria de la Porca, no Porca de Guarra, que també, Porca de...
Ja la coneixem, ja la coneixem.
Va quedar clar.
Centrem-nos.
I li dic, ai, nena, que guapa que vas al teatro. I li agrada molt que li diguin coses així. Estàs a la Conxi, està casada amb un comerciant d'aquests que no sap fer, l'amo un canuto, eh? El que sí que fa el Canuto és el seu home, que és un poca vergonya. S'entén amb la minyona, no t'hi digo más.
El marit de la Conxi s'entén amb la minyona?
No, la Conxi s'entén amb la minyona. El seu marit, ai, no em facis parlar del seu marit, si els únics pits que he llepat han sigut els del pollastre, va fer la mili amb el meu mingo. I clar.
El marit de la Conxi?
No, el marit de la Conxi no em va fer de mili, no ves que té els teus plans. El que va fer la Mili amb el meu bingo és l'amant de l'home de la Conxi.
Que és un home? Nostres...
Escolti, perdoni, home, el marit de la Conxi, clar que és un home, faltaria plus.
Bon, mira, deixem les coses aquí, que si no s'enrere.
Pues mira, aquesta xiqueta que me diu, a dins de la carn, així que ella parla així com molt embafada, no? Dins de la carn, dic, ai, reina, i que has comprat aquella porca. No li he dit porca, però ja m'enteneu.
No,
porca de guarra, també.
Però altra vegada. Sí.
Bueno, i guaita, guaita, i diu, doncs uns xoriços ben fets i un pollastre sencer. I li dic jo, dic, què faràs? Poll a l'Ajuntament? Ai, ai, noi, doncs és molt fàcil. Mira, tu agafes el pollastre, li fots una corbateta, lo rodeixes així de 3 o 4 xoriços, lo fots dins l'Ajuntament i amb una legislatura, nene... Deixa rico, ja, rico, ja, tens el ja, ja, que n'hi ha molt de xoriço a l'Ajuntament. A veure si... Perquè, home, és que s'ha d'anar controlant.
I després d'aquesta intervenció de la nostra amiga i estimada Esperança, que avui ens ha portat una mica de cul a nosaltres i a totes les companyies elèctriques, passem a veure què ens porta el Gerard en el seu avanç informatiu.
Doncs avui mos hem anat cap al sud, hem anat cap a Ràpita, que allà sempre fa bon temps, i hem parlat amb la Maneleta, no sé si estava fent una paella o què, però li hem fet aquest concurs.
Molt bé, un concurs que per participar cal escriure's al nostre Instagram.
Correcte, @lesnoticies i podran guanyar aquesta magnífica ampolla de vi de la cooperativa Falset Marçà.
Perfecte, un bon premi i unes bones preguntes que ja té preparades el Gerard. Recordeu, són 6 preguntes que nosaltres formulem a totes aquelles persones que ens escriuen pel nostre Instagram i que després obtenen aquest premi, aquesta fabulosa ampolla.
Doncs anem a veure com ha respost la Maneleta a aquest concurs, que promet molt, ja us ho dic ara.
A veure si és veritat.
Sí, bon dia, diguem.
Maneleta?
Hola, bon dia, qui és?
Doncs te truquem des de Ràdio Falset de les Notícies. Com sempre, aquest programa ens remuntarem en un any. Aquest programa toca l'any 2000 i et farem 6 preguntes sobre aquell any. Estàs preparada?
Sí, d'acord.
Doncs comencem el nostre avanç informatiu amb aquesta pregunta. L'any 2000 va ser un any d'Olimpiades i, com ja és costum al nostre programa, preguntem on se van fer. On se van fer a l'any 2000? A Tòquio, a Sydney o a Madrid?
Sí, pues no tinc ni idea, però podria ser... A Tòquio?
Doncs no, és a Sydney.
Ai!
És a Sydney. A Tòquio se faran, però el 2000 se van fer a Sydney, el 15 de setembre es van inaugurar els Jocs Olímpics, allà a Austràlia, encetant així els 27ens Jocs de l'era moderna, i el país més destacat, com o no, van ser els Estats Units. Anem a per la segona pregunta. Quina de les següents ciutats va ser declarada Patrimoni de la Humanitat aquell any? Tarragona, Reus o Cambrils?
Tarragona.
Molt bé, resposta correcta. Va ser Tarragona. El 30 de novembre celebrava a París aquesta deliberació en mans de la UNESCO que triava la ciutat romana de Tarragona com a patrimoni de la humanitat juntament amb el Palmeral d'Elx.
I aquesta capitalitat, aquest patrimoni de la UNESCO de Tarragona, que recordem que aquí al Priorat també estem a punt de poder rebre aquesta opció, a veure si el paisatge del Priorat convenç a Europa.
A veure si és veritat. De moment, la que sí que està convencent a parts iguals és la Maneleta, 1-1.
Molt bé, 50-50, Alba, com sempre. Yeah. Això és la línia del nostre programa.
De moment va bé. Ara també us he de dir que, havent guanyat Tarragona, els de Reus devien estar contents.
Sí. Això ho he picat per picar.
Ja es poden preparar. Molt bé, doncs seguim amb les dues següents, a veure si porta el mateix ritme o millora aquest ritme i aconsegueix doncs aquestes opcions.
Vinga, escoltem-ho. Anem a per la tercera pregunta. Ara parlarem una mica de futbol. Començant per un aniversari, quin dels següents clubs catalans complia el centenari aquell any 2000? El Barça, l'Espanyol o el Girona?
Pues... Girona.
Doncs no era l'Espanyol. Com diu la cançó, del Barça neix el 1899, neix el club que porta el cor, per tant, feia un any que ja l'havia celebrat. El Girona és una mica més recent, concretament del 1930, i així doncs, n'és l'equip de Cornellà el que complia aquest centenari.
Bueno.
Anem per la quarta pregunta. I ja que estem en futbol, prometo que la setmana que ve no faré cap pregunta, però aquesta és important. Quin dels següents jugadors no va ser considerat un dels jugadors del segle? Pelé, el Cholo Simeone o el Maradona?
El Cholo Simeone.
Correcte. Bé. El Cholo Simeone no va tindre aquest privilegi. L'11 de desembre es donen aquests reconeixements a Maradona, que guanya per les enquestes d'internet, i Pelé, guardonat per l'organització i la direcció de la FIFA. Per tant, a la banqueta de l'Atlético de Madrid, de moment, no hi ha cap jugador del segle.
Dos preguntes d'aquestes que ni l'Alba ni jo encertaríem, dos preguntes de futbol.
No, ja us ho dic ara, que ni una ni l'altra.
Home, si la segona no estava feta amb gaire mala llet, la primera ho entenc.
La primera era complicada, perquè amb això dels aniversaris dels clubs de futbol, de veritat, és que ens costa una mica, però bueno, poder triar entre el Cholo Simeone i Maradona i Pelé, doncs és una mica més senzill per les persones que encara no entenem això del futbol.
Tres sud-americans,
Molt bé, continuem amb l'empat, em sembla, no?
Continuem amb l'empat, sí.
A 50, veure 50, aquesta ampolla de vi està entre aquí i al sur. A veure si se'n va d'una vegada.
Vinga, escoltem-ho. Anem a per les dues últimes preguntes.
A veure.
Quin dels següents shows de televisió s'estrena a Espanya l'any 2000? Gran Hermano, La Voz o Operación Triunfo?
Gran Hermano.
Resposta correcta. Molt bé. El programa va ser importat d'Holanda i s'estrena a Espanya aquell 23 d'abril, presentat per Mercedes Milà, en el que el guanyador va ser Ismael Beiro. Uh-huh. Operación Triunfo s'estrena només un any després i La Voz ho fa molt posteriorment. Molt bé. 3-2 de moment. Anem a per l'última.
A veure.
Quin artista musical aconsegueix guanyar 8 premis Grammy, igualant el rècord de Michael Jackson? Quin d'aquests ho va fer? Coldplay, Lax and Busto o Carlos Santana?
Carlos Santana.
Doncs resposta correcta.
Mira que bé.
El famós guitarrista mexicà va aconseguir igualar el rècord de Michael Jackson, que havia marcat el 1983. Coldplay, per altra banda, traia el seu CD de debut, o sigui, Començaven, aquell any, i Lax and Busto, tot i que van treure el seu millor disc, o el més emblemàtic, que és Llença't, no va guanyar cap Grammy. Uh-huh. Per tant, resposta correcta?
Molt bé, no?
Doncs, perfecte.
Bueno, alguna és de futbol, no és que jo no sóc gaire de futbol,
Bueno, però ho hem fet molt bé. N'hem encertat més que fallat, que això ja és molt amb aquest concurs.
Bueno.
Doncs estigues atenta al nostre programa per si guanyes aquesta ampolla de vi de la cooperativa Falset Marçà, que segurament que sí. Ara ens ho comentarà el Gregori i l'Alba, com ho veuen, però segur que sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Bon dia.
Doncs igual que la maneleta de la Ràpita, nosaltres tampoc això del futbol no ho portem massa bé, però aquestes dues últimes, la música i el que és la tele, sí que ens agraden força.
Bueno, però per no portar-ho gaire bé, n'ha encertat una de les dues, vull dir...
Jo crec que superbé,
Molt bé, molt bé. Ara sí que podem dir que aquesta ampolla se'n va cap a la Ràpita perquè són quatre respostes encertades, que això em sembla que des d'abans de la Fira del Vi no passava.
Doncs amb aquest vi negre de la cooperativa Falset Marçà acompanyaran aquest arròs tan bo que tenen per allà baix, que segur que fa una combinació molt guai.
Molt bona la combinació del vi i de tots aquests productes que ens encanten quan visitem el Delta. I repassarem la setmana que ve no aquests productes, perquè això intentarem revisar-ho nosaltres quan hi anem.
Correcte.
Sinó tota l'actualitat del 2001. El que sí que no va passar el 2001 és la reconciliació de les Azúcar Moreno en una illa deserta. I després d'aquest avanç informatiu que ens ha presentat el Gerard, repassant les notícies del 2001 amb el Ricard, que aquesta vegada sí que ho han fet això en paus i en paus, 3 i 3.
Sí, bueno, ja feia dies que això era un clàssic del començament del nostre programa i ara ja tocava.
També el portem a l'extrem, sempre utilitzant aquesta fórmula, primer les dues preguntes, després les dues preguntes i acabant sempre en aquest empat. El que sí que espero que no empati aquesta tarda és l'Anna Torné. Bona tarda.
Bona tarda, Gregori.
Revisant totes aquestes notícies en paper que tenim preparades segurament per nosaltres. Comencem per la primera.
A la 10 minutos. Melendi i Julia Nakamatsu seguiran el Si Quiero.
I mira que això, el Melendi, amb les cançons que fa, sembla que tot li vagi malament, però no.
Oh. Hi ha coses que li van molt bé.
Tot i que el passat 6 de febrer Melendi i Julia Nakamatsu portaven al món la seva filla Abril...
Febrer, has dit 6 de febrer.
No, Alba, la seva filla, la del Melendi, es diu Abril.
Ah, el nom és Abril.
Exacte.
Abril Ferral, perquè sí, igual...
Això.
De fet, és la segona filla de la parella, que ja portaven quasi 5 anys junts. Per celebrar-ho, aquesta primavera el cantant asturià i l'actriu ballarina d'origen argentí volen donar-se el sí en una boda por todo lo alto.
Home, jo també ho faria.
Home, aquesta gent por todo lo alto s'ho pot permetre.
Sí. Ja estan ultimant els preparatius i sembla ser que el lloc serà la finca La Romaní del xef Mario Sandoval, que compta amb 2 estrelles Michelin. Per cert, això en català és Estels Michelin.
Això ja no ho sabem, perquè les estrelles aquestes Michelin o Estels Michelin són franceses, és a dir, tampoc no sé si s'haurien de dir estrella o s'hauria de dir en un altre idioma.
Se pot traduir tot o què?
Michelin millor Michelin. No traduir.
No,
dic
lo de estrella.
Ah, sí.
Sabeu com va això de les estrelles Michelin? El que significa una i dos i tres?
Ah, no.
Ah, no ho sabeu?
No.
Això sí que és curiós,
A veure.
I no està en paper, però ho suporto jo.
A veure.
Si ara obrirem l'apartat, les notícies del Gerard,
No, les notícies d'estrella Michelin.
A veure.
És que jo el que és jalar ho domino. Si té una estrella Michelin, vol dir que si estàs en aquella localitat, és recomanable parar-hi.
Molt bé.
Si en té dos, és que si estàs en aquella zona, rotllo, si estàs a Catalunya, pues, ves en aquell restaurant que fa uns quilometrets, pues, desviar la ruta, perquè va de rutes.
Mereix la pena.
Doncs mereix la pena.
I que Catalunya és molt gran,
I si en té tres, és fes un viatge només al lloc que hi ha aquest restaurant, perquè el viatge ja val la pena.
Molt bé.
Doncs sabeu que Melendi devia estar de ruta per allà i va desviar per anar a celebrar la boda.
Màxim són 3 o n'hi ha més?
Jo crec que màxim són 3.
Però llavors, si hi ha una Champions, Eurovisió o uns Jocs Olímpics, tenen 3 estrelles Michelin, perquè la gent va expressament en aquests països a visitar.
Però no hi va per menjar, va per una altra cosa.
Bueno, cadascú va pel que va. A veure aquesta segona notícia.
A la 10 minutos. Letizia deslumbra en la cena de gala ofrecida por los Macri. En motiu de la visita diplomàtica que els reis d'Espanya van fer a Argentina, la família del president Mauricio Macri va organitzar un sopar de gala amb una sèrie de personalitats distingides dins del món llatí com Mario Vargas Llosa o Valeria Massa. El sopar, que va aplegar unes 200 persones al centre cultural Kirchner, va ser por todo lo alto també. I la princesa Letizia va lluir les seves millors gales amb un Carolina Herrera de seda brodat.
Home, jo que es fa el mateix, tu diràs.
Aquí val a dir que ni Letizia, reina d'Espanya, ni Carolina Herrera han presentat mai les campanades.
No.
No,
és un gran detall, lo de Carolina Herrera, perquè era sud-americana i va dir, com que vaig allà, ja... perquè vegin que tinc simpatia. No ho va fer per res més.
És una distinció.
Ah. Li hem de donar les gràcies. Quin detall.
Molt bé.
De fet, va ser un sopar que quasi no es va poder celebrar, ja que els monarques espanyols van estar una hora tancats dins l'avió que va fer el trajecte fins a Argentina. El motiu? Que no trobaven en tot l'aeroport una escala el suficientment alta per arribar a la porta de l'Airbus Reial, perquè els monarques poguessin desembarcar. Es veu que era un problema d'alçada. Quan, que això passi a Argentina...
Els problemes d'alçada passin a Argentina és una mica complicat.
Veigos, pues tio, jo m'hagués llançat així, pum, en algo, en una colchoneta, així,
ja,
divertit.
No veig jo els Reis d'Espanya llançant-se des d'un avió a una colchoneta.
També us ho dic, que jo estic a l'avió una hora cada cop que n'agafo un i no és notícia, eh?
També és veritat, però no viatges a un Airbus real.
No, no, això sí que no.
Que la diferència deu ser que...
Però jo sí que em tiraria amb colxoneta, eh?
Si pot, ah, que sí?
Home, i tant.
Doncs amb aquesta proposta segurament que podem arribar a la tercera notícia.
Lectures. José Luis Moreno en guerra contra sus sobrinos por la que se avecina.
Aquest tampoc no ha presentat unes, unes campanades, però
no.
Sí que és ventriloqui i ha presentat bastantes coses.
José Luis Moreno, conegut com el pare de Macario i Rockefeller, encara... que no s'assemble ni amb el blanc dels ulls i molt em temo que ni amb la mida del bec, s'ha vist immers en algunes discussions familiars i no sembla que aquestes acabin amb un pinxito. El cas és que no acaben de posar-se d'acord amb els seus nets, que sent directors i creadors de La que s'avecina, coneguda sèrie de veïns a Telecinco entre Sálvame i Sálvame, sabeu?
Sí, l'únic que fan que no és sí. Sálvame...
Fan La que s'avecina, Sálvame, La que s'avecina i Sálvame. Sí. I després La que s'avecina i després Sálvame. I La que
clar.
Doncs no s'acaben d'entendre. I mira que a Montepinar els únics que no es deuen entendre són ells, perquè allí el salami, com a casa de la nostra amiga Esperança Martí, té molta sortida.
Pensa que el salami de La que s'avecina és salami de porc, eh? Però bueno, no, no porc de menjar, eh? Porc de guarro.
No, porc de guarra. No de guarra, però l'Esperança no sé si utilitza salami, eh? Jo crec que és de productes més elevats, que té la carnisseria a prop.
Els nebots en són els creadors, però els estudis on es grava són del ventríloc, cosa que fa que, sí o sí, hagin de fer les paus o es canviïn d'urbanització. La hòstia terrible que es podria fer La que s'avecina sembla la principal preocupació de la productora, ja que el drama que tenen muntat els de Cal Moreno supera amb escreix l'embolic que té Fernando Extenso amb els mugrons.
Esteso, sí, amb la...
És que la panotxa, pues claro, tothom mira a la butxaca seua.
Però sempre en podran treure algo bo. Segur que tota aquesta història li dona per escriure un guió d'algun capítol que amb tantes temporades segur que falta els hi fa.
Sí, però el tema dels mugrons de l'Esteso ja porta tota la temporada.
I l'Estella Reynolds, sí.
L'Estella Reynolds. I tot el que doni la temporada, nosaltres ens dona per ben poc, ja acabem aquesta temporada, però sí que moltes gràcies, Anna Torné, per portar-nos aquestes notícies i anem a publicitat. Tornem de seguida.
Vols fer un maridatge diferent? La cooperativa Falset Marçà t'ofereix la seva terrassa de rancis perquè puguis fer un maridatge dels seus vins i productes de la zona mentre veus com es pon el sol. Maridatges a la posta de sol a la cooperativa Falset Marçà. Tots els divendres amb reserva prèvia. Cooperativa Falset Marçà. Amb tu des de 1912. Taller Pneumàtic Jope necessita un oficial de primera de mecànica amb experiència per reparar turismes, furgonetes i 4x4. L'incorporació serà immediata. Interessats, trucar al telèfon 977 83 0310 o passeu per les nostres oficines de Falset.
I tornant de la publicitat, anem a les notícies de la padrina. L'Alba Roda ja ens té preparades aquestes notícies que són molt importants perquè aquesta nit puguem anar a dormir tranquils. I abans estàvem parlant d'això de les drogues i com ens relaxem. Tu, quan estàs nerviosa, com et relaxes?
Jo faig dobles.
I això relaxa?
Pues sí, jo ho feia al jardí i quan l'home de la veïna mira, ella es posa supernerviosa i quan la veig, pues mira, això relaxa qualsevol.
Ah, vist així, també és veritat. Però anem directament a les notícies. Què ens portes aquesta tarda?
La primera, la policia accedeix a un vehicle particular trencant el vidre per rescatar un peluix.
Molt interessant, eh? Rescatar un peluix d'un cotxe. Comencem bé la tarda.
Sabeu quan a casa sempre ens diuen no deixeu res a la vista al cotxe?
Home, sí, ja, la cartera, el mòbil per un peluix.
Doncs aquest és el consell que no va seguir en Gordon Williams, un britànic de 80 anys, en deixar aparcat el seu Mercedes al sol. El resultat? El vidre de la finestra del darrere trencat i la cara d'imbècil d'un agent de policia.
Home, clar, veure un peluche.
I el veure en Mercedes amb un vidre trencat.
Exacte. Ens posem en antecedents. Un ciutadà passejava tan tranquil pel carrer quan va veure a l'interior del cotxe un gos agonitzant. Va veure que respirava amb dificultat i de seguida va trucar a la policia perquè patia per l'animal.
No.
No. Els agents van veure l'escena, no van dubtar ni un moment en accedir al gos, trencant el vidre de la finestra posterior del cotxe, de manera que al intentar rescatar el gos van descobrir que ni era un gos de veritat ni tenia problemes respiratoris.
Se veia vindre.
Era un peluix molt real, no com els que donen a la tombola de la Fira de Mora.
La pregunta és com veies un peluix respirar. Això
no
és una
sé.
Mica... Quarto mil·lennio.
La ment humana...
I els peluixos...
Trobo que han anat molt a saco aquests policies, no?
Home, perquè volien allò de fer-se els herois i, bueno, rebentar un vidre és de gratis, quasi. Pipa.
I si hi ha un gos agonitzant.
Clar. Pues claro.
Molt bé.
L'amo del cotxe, lluny d'estar enfadat perquè un policia li trenqués el vidre del cotxe, no com a Rambla de Catalunya el dia 20 de setembre. Diu que ell hagués actuat igual, ja que hi ha molt inconscient pel món. Recordem que això aquí passa amb els nens i, lamentablement, alguns pares els deixen llargues estones en vehicles tancats a l'estiu quan alguns d'ells han mort per un cop de calor.
Ni que no hi haguessin cangurs per contractar.
Això és veritat, eh? Hi ha molta gent inconscient que, a part de deixar la cartera, el mòbil, la jaqueta en el cotxe aparcat, deixa els seus fills, eh? I això sí que des d'aquí hem de dir que és gravíssim.
Mm-hmm. També us he de dir que ara hi ha unes nines que reprodueixen bebès, de veritat, que fan por, eh?
Els reborns, i aquests respiren i tot, segurament.
A mi em fan por, eh?
El que passa que no sé si també trencaria un vidre per salvar una nina d'aquestes.
No t'ho sé dir.
La dada imprescindible, la que ens portes, i aquesta tarda sí que la consultarem.
Fer la migdiada amb serps verinoses és una pràctica relaxant contra l'estrès.
Doncs no sé si em preocupa més el que diràs tu, si em preocupa més el dormir amb una serp, o que m'expliquis com funcionen aquestes
home,
coses.
Home, jo abans que això faria topless, també t'ho dic.
També és veritat, amb la veïna.
Nois, tot i que més d'un ha dormit amb una bona víbora, i no només la migdiada, el cas és que... El cas és que un spa d'Indonèsia n'ha sabut veure el benefici. A Jakarta ofereixen llargues becaines amb pitons verenoses de més de 2 metres i la cosa va en sèrio. La pràctica es du a terme en llits balinesos on, amb només roba interior, t'estires i els encarregats del massatge et posen a sobre un parell o tres de pitons que s'acomoden sobre el teu cos fins a dormir-se. Així, tal qual, sobre el teu pit o les teves cames.
Home, si et mossega una serp d'aquestes, igual sí que et quedes relaxat, eh? Però per massa temps.
I per vida.
Exacte. Bueno, com que una serp adormida tampoc té gaire gràcia, mentre tu intentes agafar el son, l'encarregat de l'spa va despertant la serp perquè es vagi movent i així encara et posin pues, més nerviós.
Una mala llet.
Mm-hmm. Home, la serp relaxada no estarà segurament si li van tocant els trons mentre intenta dormir.
La veritat és que la relaxació jo no la veig tenint lloc.
No, ni jo.
La sessió pot durar fins a 90 minuts. Part dels quals deus passar en vida i la resta ja difunt.
No, que dèiem.
I el preu és d'uns 35 euros.
Barat, bueno. Per compartir llit amb 3 víbores.
He vist morts.
Una experiència.
He vist morts més cares. Mm.
Els responsables de l'establiment diuen que no és gens perillós, però són els mateixos que mengen taràntules fregides o ous d'ovella crus, 100% de fiar, eh?
Doncs, on et pots fiar d'una persona que et diu això? Segurament que totes les pràctiques que et proposa poden ser igual d'interessants, com a dormir amb serps, eh? Em preocupa força aquesta idea.
A mi el que em preocupa és que hi ha gent que ho pagui, és a dir, hashtag como molo, perquè això per a què serveix? Per penjar-ho a Instagram i poca cosa més.
Home, si tan relaxa, potser s'ha de provar.
I amb roba interior, eh? Que li dius, li vas ensenyant xitxa, muérdeme aquí, a la serp. No.
Això
sí que és fàcil.
Això sempre passa. Nois, i així d'aventures extremes, jo us volia preguntar què seria el que una activitat d'aquestes, així, acabada ING en anglès, de modernos, de hashtag, què faríeu? Ne tinc unes quantes.
Vinga, proposa.
A veure.
Mira, la primera. Zorbing.
Déu-n'hi-do, eh? Acaba amb Ming, però...
Sí, sí.
Com zombi, però
és
molon.
És com una pilota gegant d'aire que tu te poses dintre i te tires per on vols. Ea.
Ah, això està bé.
Bueno. Sí?
Passa que del morral, no sé si em donaria a mi la
baixada. Ui, allò, si t'agafa un esbarzer, te quedes...
Inflable, eh?
Sí. Va. Després hi ha una altra que es diu blobbing, que és gairebé el mateix, però és una pilota que te poses tu dintre i fiquen aire i la tanquen hermèticament i posen la pilota dintre l'aigua, algun llac o algun riu, i tu vas pues, fent el hàmster.
Mm. Bueno, pot ser millor per la muntanya, no? Perquè si ho haguéssim de fer per l'aigua, aquí el Priorat no sé on ho fotríem, eh?
Bueno, podries baixar al Siurana.
Bueno, no sé quin Siurana.
Seria com anar a l'aquàrium, allò que passa pel túnel, però que tu hi vas dintre.
Sí, exacte. Un altre, cable wakeboard.
Això està molt divertit, eh?
Cada cop la paraula és més llarga. L'última que diràs durarà molt.
Podria ser, però així molen més. Bueno, és com fer surf, vale? Però vas amb una espècie de la delta.
Ah.
Mà o menys.
Sí, però lligat a un, escalèstric.
Exacte.
És com fer un escalèstric amb uns patins als peus.
Quasi que prefereixo la pilota.
Més. Nois, parasailing.
Parasailing?
És com parachuting, bueno, parasailing.
Pensen que és un vol nàutic, però és una activitat turística relaxant. És allò que tu vas com una espècie de la delta, però que t'estàs tirant una lanxeta.
Totes aquestes paraules et fan vindre a la memòria que totes les paraules en anglès no serveixen per res, perquè tot això...
Com a molt bonico. No estàs lligat amb un estel i t'estiren amb un barco. Bueno.
Que moderno.
Parkour.
Parkour, aquest sí que el coneixem.
Però això no és gaire moderno, jo us he de dir, eh?
Home, però arriscat sí que hi ha gent que perd ginolls, eh?
Jo si no acaba a mi ja no m'interessa.
La gent que fa parkour diu: nosotros no asumimos riesgos, solo nos desplazamos.
Sí, pues que agafin el bus.
Pues no, però ells van saltant. Nois, més. Cliff diving. Bàsicament, és tirar-te d'un penya-segat. Jo això ho he fet vist, ho he vist amb aquells del Red Bull, que se tiren i avall.
Molt bé. Molt
no sé, a mi em faria com a cosa, eh?
Home, a mi també.
Sí.
S'ha de triar al final, perquè jo ja m'estic veient els últims dies. Me'n
queden dos. Skydiving, sí? I sí. Salt base.
Bueno, el skydiving seria el paracaídas de tota la vida, no?
Sí, exacte.
I salt base seria saltar...
Sí, però és un lloc fix, en lloc
sí,
de l'avió,
sí.
No?
Exacte, sí, exacte, sí. Exacte. Bueno,
i hem de triar, no?
Sí, què faríeu?
Jo em quedo amb la pilota aquesta, la primera, el Thorbing este, que et tira per la muntanya.
Jo crec que el Blobbing m'agrada a mi. I tu, Gregori?
Jo és que depèn de la companyia, perquè depèn de qui vagis, el skydiving pot ser anterior, és a dir, que algú t'espenyi. És a dir, també has d'anar una mica atent en qui comparteixes aquestes activitats.
Tranquil, sí. Ja t'espenyo jo, que a mi m'agrada més espenyar que m'espenya.
Jo pot ser l'única que no faria seria la de tirar-me del penya-segat. Ja ho he fet, però és que t'agafa mal d'esquena, si et tires malament.
Haurem de contractar algú altre per si l'Alba no ens apareix al pròxim programa.
Molt bé, moltes gràcies, Alba.
Aquest cop ens desplacem a París, on s'obrirà la major exposició sobre el jove faraó Tutankamon, fora d'Egipte. Allí hi ha el Joan Anton. Bon dia.
Doncs ens trobem a l'exposició que ha portat a París aquell any 1967, quan per primera vegada la capital francesa exposava els tresors del faraó més enigmàtic. Un faraó jove, amb ganes de viure, ambiciós i ple de vida, el qual li va ser truncada amb només 19 anys. Tutankamon, o Tutan, com el cridaven els seus amics, i la majoria de pintors de broxa gorda d'arreu del món, va regnar durant 10 anys en un Egipte pròsper, encara que superb i pretensiós, ja que tothom es mirava per sobre de l'ombro. A l'exposició es podran veure 150 objectes pertanyent als tresors que van acompanyar el jove faraó cap a l'altre món, i que pel que sembla no hi cabien a les butxaques. Howard Carter, qui el 1922 va descobrir la tomba amagada del fill d'Akenaton, sempre va descriure el tresor com el més gran trobat fins la data encara, que aquell temps encara no es coneixia el patrimoni d'Amancio Ortega.
Ja has entrat a veure l'exposició?
I una merda.
Home,
és que anar a París a fer una crònica d'una exposició i no veure-la és una mica estrany. No és massa periodístic.
Que aquí tots els que han descobert tombes han estat tocats per la maledicció i en un tres no res l'han palmat. A mi no m'enredes.
Com que t'has informat i veig que sembles ja tot un expert en la matèria...
Ho he buscat a la Wikipedia. I ara, si em permeteu, us deixo que he d'anar a la platja.
A que avui tampoc no ets on has de ser, no?
Sóc a casa, on vols que sigui.
Gràcies.
I després d'aquest programa especial que hem realitzat a partir dels talls dels diferents programes de les 12 edicions de les notícies que hem tingut aquí a Ràdio Falset, ens acomiadem de vosaltres.
Com mola això de tornar a l'actualitat de cop.
L'actualitat de l'estiu que ens portarà de cap, Gerard?
També et dic, Gregori, sort que no ho hem allargat una mica més perquè la cooperativa ja m'estaven mirant amb mala cara que els estem fotent totes les ampolles de vi i, clar, alguna n'han de vendre, també.
Gràcies al nostre patrocinador que ens ha acompanyat tota la temporada, a la cooperativa Falset Marçà.
Moltes gràcies. Si us ha agradat el vi, aquests que els heu guanyat i voleu repetir, el podeu anar a comprar.
Molt bé, el podeu comprar i si no participa amb nosaltres en properes temporades. L'Anna Torné, no sé com ho porta això de no compartir amb nosaltres taula cada dissabte.
Ho trobarem molt a faltar. Moltes gràcies per aquestes estones tan divertides i també ens trobaran a faltar a nosaltres perquè ara hauran de mirar la premsa rosa a ells.
Clar, no els hi farem nosaltres la lectura, com la lectura que els hi fa l'Alba Roda a totes aquelles padrines que ens segueixen des del primer dia i que no parem d'insistir.
Padrines, què faré jo ara sense vatros?
I si què faran elles sense tu?
Pues enyorar-nos mútuament,
Molt bé. Gràcies, Alba, per participar en el programa. Gràcies, Gerard. Gràcies, Anna
Tornet.
Gràcies
a tu, Gregori.
Gràcies també.
També gràcies a la Gisela Escoda, a l'Antoni Viols i al Blai Brull, que està fent la producció. I també totes aquelles gràcies que us volem donar a tots els que ens heu escoltat durant tots aquests programes, 12, amb avui 13, i que compartiu doncs, l'esperit de les notícies, aquest programa que no és d'actualitat aquí a Ràdio Falset. Però tot i així, ens queda una última part, la predicció per al cap de setmana. I acabem el programa amb la predicció per al cap de setmana. El proper cap de setmana quedeu tots convidats a la Fira del Vi Solidari de Marroig. Ens convida la Montse.
Gràcies per la invitació, però ja m'han dit que primer heu convidat a la Núria Feliu. Què passa, que hi ha ciutadans de primera i de segona?
Es veu que sí. El dia 15 de juny se celebra el Dia Mundial de la Tapa. Diu el Marc que ens...
Com? Que hi ha Dia Mundial d'això també, eh? Però qui posa aquests dies? El Xicote, que també n'hi ha un Dia Mundial del Pa.
El dia 16 d'octubre.
Oh, això li hauré de dir a mon padrinet.
No, faràs bé, faràs
I de
bé.
La paella?
El dia 20 de setembre.
I de la truita de patata?
El dia 9 de març. I el dia 9 de febrer, el de la pizza.
Oh, i el dels espinacs d'aquest no n'hi ha, eh?
Que sí, el dia 26 de març.
Deixem-ho estar.
Una colla volen baixar des d'Horta de Sant Joan a Tortosa per les vies verdes en bicicleta, diu el Manel de Torroja.
Si aneu el dia 15, jo m'apunto. Després de les tapes, s'entén. També us diré que sou una mica llestos, que de baixada fins i tot la merda corre. Es pot dir merda a la ràdio?
Ah, ja ho has dit. Gràcies, Alba Roda.
Gràcies.
Gràcies, Gerard Sánchez.
Moltes gràcies a tu, Gregori Oliver, com
També
sempre.
Ens ha acompanyat l'Anna Torné, l'Antoni Viols, la Gisela Escoda i a la producció, el Blai Brull. Tornem la setmana vinent amb les notícies, un programa que no és d'actualitat.